Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El judici contra la cúpula dels Mossos, quan es van produir els fets de la tardor de 2017, ha començat amb força aquest matí amb l'interrogatori de la Fiscalia al major Josep Lluís Trapero. Se n'ha encarregat el fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha dedicat gairebé dues hores a preguntar pels fets del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. El to i el posicionament del representant del Ministeri Públic han recordat molt els dels quatre fiscals del Tribunal Suprem que es van encarregar de l'acusació als líders independentistes. Ara la vista es fa a l'Audiència Nacional i, de moment, la Fiscalia no ha rebaixat les acusacions de rebel·lió i sedició. Recordem que jutge Trapero i també la intendenta Teresa Laplana, l'exdirector general de la policia Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig. A banda d'aquesta notícia, és protagonista en el panorama de l'actualitat d'avui el fort vent a tot Catalunya, amb la borrasca Glòria, sobretot a les comarques del Barcelonès i el Maresme. Protecció Civil recomana que no es passi per sota d'arbres i s'eviti entrar a parcs i jardins, molts d'ells tancats per precaució. Una persona sense sostre de Gandia, d'uns 54 anys d'edat, dona, és la primera víctima mortal d'aquesta borrasca Glòria. Sembla que ha mort per hipotèrmia. A Catalunya, a banda d'això, la tempesta que ha deixat sense classe avui gairebé 3.300 alumnes a tot el país. I també destaquem que Junts per Catalunya s'ha sumat a l'acord per als pressupostos de Barcelona. La capital catalana tindrà uns comptes nous per primera vegada de manera ordinària des que governen els comuns. Divendres ja va quedar encarrilat el preacord que feia possible que l'alcaldessa Ada Colau i el cap de l'oposició, Ernest Maragall, d'Esquerra, arribessin a una entesa. I també en plana cultural, l'església parroquial de Sant Fruitós, els Hostalets de Balenyà, Osona, acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb la coral L'Arpa de Taradell, l'orquestra Alumni d'Antics Alumnes de l'Escola Municipal de Vic i diferents veus, sota la direcció de Pere Mateu Xiberta i Pere Serra. Interpretaran obres de diferents autors, un poema simfònic de Joaquim Serra, obres de Mozart, de Fauré, de Gounod i de Händel, entre d'altres, i també algunes nadales tradicionals. I un apunt sobre religió. Ha començat la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. Va ser dissabte amb diferents activitats. És especialment destacable la trobada ecumènica en pregària a la Catedral de Barcelona que es va fer al vespre presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui, primer dia de la setmana, parlem de Rússia. Abans, el pensament del dia, avui amb el coach Jordi Casado.
Al llarg d'una vida vivim multituds d'experiències. Tantes i tantes que moltes no són agradables de viure, de digerir, de gestionar. De vegades, fins i tot, ens trobem amb experiències molt angoixants que ens posen al límit dels nostres límits. Tensió, dolor, impotència, desesperació es barregen sense deixar-nos temps ni per la calma ni per la serenor. Aquestes experiències no ens deixen indiferents. Ens fan molt mal, cert, però què podem fer per agafar-nos a la calma i que d'un forat negre brotlli tant de bo l'esperança? Comunica el teu neguit, expressa, no t'ho empassis tot sol. Demana ajuda, multiplica els recursos, les idees, les solucions. Intenta trobar estones per respirar a poc i, sobretot, abans d'acceptar la vida tal qual ens ve donada, esforça't per fer tot allò que sigui necessari per trobar solucions als conflictes. Tant de bo, de molts forats foscos, surti de nou la llum de l'esperança.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ens posem en marxa, comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Mirem avui cap a Rússia. Aquest país viu una important sacsejada política els últims dies després de la dimissió del govern en ple i l'arribada de Mikhail Mishustin com a nou primer ministre, ja ratificat dijous passat per la Duma. Els fets s'interpreten com una gran jugada del president Vladimir Putin, que busca una mena de canvi legal per poder ser reelegit novament l'any 2024, en què inicialment havia de deixar el poder per la limitació de mandats. La reforma preveu més poder per al Parlament, que tindrà la potestat de nomenar el primer ministre i el govern, i que el mandatari, amb el requisit d'haver viscut almenys 25 anys a Rússia, no pugui superar els dos mandats en total. Putin, però, vol mantenir la seva influència, potser presidint des del 2024 el Consell d'Estat, institució a la qual vol donar més poder, o per altres vies. El president rus, en el poder des de l'any 2000, ja va protagonitzar una jugada el 2008 en deixar la presidència perquè havia esgotat dos mandats i proposar Dmitri Medvedev, que va presidir el país i el va nomenar primer ministre. El 2012, com es preveia, Putin va tornar a la presidència russa. Ara ha creat un grup de treball format per 75 persones per anar enllestint diverses fases de la reforma constitucional. Molts pensen que el president actual busca un viarany per quedar-se al poder i alguns diuen fins i tot que intenta perpetuar-s'hi. En qualsevol cas, la Rússia actual es reivindica internacionalment, alhora que intenta consolidar-se com una potència decisiva en l'actual panorama mundial, i el que està passant ara internament no és aliè a aquest fet. Com a extrem més preocupant, també és un país que assumeix un paper desestabilitzador d'Europa i dels actuals equilibris que mou Occident. Venen temps complicats per a un món que necessita la presència de Rússia, però també, sobretot, trobar pau i estabilitat. Podríem parlar de tota la situació internacional, però avui ens centrarem en Rússia i en el que ha passat a nivell intern. Ens acompanyen per fer-ho Alexander Golovin, que és analista internacional d'origen rus i membre del grup Catalans Lliures, entre altres coses. Bona tarda, senyor Golovin.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem?
Bé, bon any.
Que bon any, exacte. A més, potser vostè té alguna novetat de Rússia, perquè ha estat ara fa uns dies, no?, per Nadal.
Sí, sí, sí. Que no ha nevat, per cert.
No ha nevat.
És el 1860 i pico que no nevava per Nadal.
Déu-n'hi-do. Fred per això sí, no? Temperatura sota zero a la nit.
Sí, sota zero sí, però això és normal.
És normal, clar. De vegades la nevada no arriba amb baixes, molt baixes temperatures.
No, no, va fer bastant més.
També tenim amb nosaltres Tica Font, activista, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau. Bona tarda, també, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I ens acompanya uns minuts, en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic, perquè la borrasca Glòria ha jugat males passades, Teresa Carreras, que és membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal de la revista El Siglo, aquí. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, sí, ens ha jugat una mala passada perquè aquí al Maresme estem bastant aïllats.
Sí, vostè ve de Mataró habitualment i
sí.
Aquesta mar que entra de vegades a la façana litoral complica les coses, en el tren, en cotxe... Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Bé, en qualsevol cas, vostè coneix bastant la realitat russa, ha viatjat molt també, no aquest Nadal segurament, però ha viatjat altres vegades. I què ens diria del que està passant? I ara donem veu també als que són aquí a la taula.
Penso que has fet una bona tarda a tots, a la
Sí.
i a l'Alexander també.
Gràcies.
Bon any.
Aquí el saluden, la saluden també tots.
Sí, sí. Molt bé, gràcies. Doncs res, dir que penso que has fet un bon resum, perquè realment, jo sempre ja sabeu, em vaig informar amb els informats també, i parlant la setmana passada, just després d'aquesta locució del president Putin amb la meva amiga periodista russa, Nadezhda Azigina. Ella és, li diem Nadia, i ella ha publicat un article en la revista The Nation que el titulava així: Putin comença la transició del seu propi poder. I exactament, del que es tracta és, perquè ja d'allà ens ho podrà confirmar l'Alexander si torna de Rússia, que hi ha estat aquests dies, realment hi ha una gran... ha estat tothom molt despistat, perquè ningú s'ho pensava, això, aquests canvis, i, per tant, s'està veient cap on anirà la jugada. I ella, doncs, diu això, és a dir, del que es tracta és de que Putin vol quedar-se en el poder encara uns anys més, i, per tant, el que farà és reforçar la seva pròpia presència dintre d'aquest Consell d'Estat. No podrà ser president, però serà el que en diuen, segurament que l'Alexander ens ho dirà, pare de la pàtria. A l'estil del Kazakhstan, que allà tenen també un president que va dimitir fa molt pocs dies, però que s'hi va estar gairebé 30 anys.
Sí, sí. Sí, perquè una de les reformes precisament preveu assegurar la limitació de mandats, és a dir, que no sembla que per aquesta via Putin
no
vulgui continuar,
sinó
una influència d'un altre tipus, no? Com una mena de president intocable o vitalici o emèrit, o no sabem com dir-ho, senyor Golovin.
És molt hàbil, el president Putin és hàbil.
Com a mínim hàbil sí que és intel·ligent també.
Sí, home, hàbil és perquè és una persona que va arribar al 1999, al 2000, i tothom es pensava que seria, diguem-ne, una persona més que estaria durant un temps al poder a Rússia i que després passaria com sense pena ni glòria, i ha estat el president que, diguem-ne, que més està, que en l'època moderna més està donant a la presidència de Rússia.
Semblava un delfí de Yeltsin com de transició, no? Diguéssim.
Sí, exacte, però ha controlat les oligarquies, ha sabut, diguem-ne, crear-se una figura pròpia internacionalment, no només dins del país, sinó internacionalment també s'ha creat una figura, i això és molt important. I com bé diu la Teresa, Putin no és que vulgui seguir com a president, però el que té molt clar és que, i això és una preocupació que jo ara que he estat, i ho veig i ho sento normalment, és una preocupació que tenen els russos, és que no hi ha un successor clar, i això preocupa, perquè
clar,
si alguna cosa ha portat Putin, es podrà estar més d'acord o menys amb ell, el podràs votar o no, però el que està clar és que una cosa transversal a Rússia és que Putin ha portat estabilitat, ha portat un altre cop prestigi al país, ha portat poder geopolític quan l'havien perdut i quan estaven en mal moment, poder econòmic, els russos, diguem-ne, el seu estatus econòmic ara, quan va caure la Unió Soviètica, és molt, molt diferent, viuen molt millor ara. S'ha creat una classe mitja i Putin ha aconseguit coses molt bones. I, per tant, els russos veuen amb preocupació qui pot ser el successor. I, per tant, Putin el que està fent ara és, diguem-ne, sense, diguem-ne, voler perpetuar-se en el poder com a president i com a líder màxim, el que està buscant és mantenir la seva influència fins que sorgeixi, fins que floreixi algun líder, potser des d'un punt de vista natural, o algú que pugui aglutinar les diverses parts del partit i de l'Estat i les oligarquies i que pugui governar el país. Fins a aquest moment, Putin crec que no deixarà que Rússia, diguem-ne, tot el que ell ha aconseguit, tot el seu llegat, se'n vagi en orris perquè escolli un mal successor.
A Rússia hi ha eleccions presidencials i legislatives per separat, com passa als Estats Units o en altres països, també alguns aquí a Europa, com a França, i el sistema de partits no és com aquí, però Putin sí que és d'un partit concret, no? D'una mena de partit liberal.
Bueno, ell de fet, és independent, ell no, mai ha estat del partit, però és Rússia Unida, que és un partit, diguem-ne, de dretes, conservador, vindria a ser, tot i que sempre s'ha mantingut independent i no s'ha volgut mai marcar gaire amb el partit. De fet, el president del partit és Medvedev, el que era fins ara primer ministre, que ha estat, per cert, molt mal... no està gaire ben vist dins la societat russa i té uns índexs de popularitat bastant més baixos que els de Putin, però Putin sempre s'ha mantingut una mica fora d'aquests marges.
M'he posat això en context, pica font.
Sí. Bueno, jo volia posar algunes característiques del mandat d'ell.
D'aquests 20 anys, gairebé.
Sí, exacte. Amb una idiosincràsia que té Rússia que no tenen els altres països europeus o altres, perquè malgrat hi haguin unes eleccions... jo crec que hem de partir de la base que no és un país amb tradició democràtica electoral. Val?
Sí.
I això ho hem de tindre present. Per què? Perquè també vol dir que la població valora en Putin elements que no són de caràcter democràtic. La població valora en ell que sigui una persona autoritària, amb rasgues de formes de govern autoritari. I això també es nota en la persecució que fa a tots els opositors. Se'ls matxaca a tots.
Clar, clar, la cultura de tenir com una mena de seguretat en un home autoritari, no?
Pròpia, o d'autoritat. Jo crec que ell és aquesta mescla del ex-règim aplicada a l'actualitat en formes de govern.
Es refereix al règim comunista el i també als anteriors,
sí, anteriors, als zars. Sí, sí. I que ell sí que té aquests elements tradicionals de ser autoritari, i la població això ho valora bé, per tant, es poleix a tot el que dissenteixi de les seves polítiques, és un líder carismàtic, i jo crec que l'altra cosa que també n'ha fet dos que voldria remarcar és que no ha deixat que la concentració de la riquesa en una oligarquia que es va formar quan es va desfer la ex-Unió Soviètica i no l'ha tocada. És a dir, els que s'han fet rics han pogut seguir, no els ha atacat econòmicament. I de cara a la població, jo crec que ha fet una cosa que la gent se va sentir malament quan l'ex-Unió Soviètica va caure, i que ell ha fet, i és tornar-los a l'orgull de que són un imperi. Se senten orgullosos de lo que eren i del seu paper internacional. Tots aquests factors jo crec que li han donat èxit. Ara, coincideixo amb ells que diuen que ho està preparant tot per ell controlar el poder, encara que sigui, no sé si des del Consell d'Estat o des de quin altre organisme. És a dir, que ell serà el poder en l'ombra.
Continuarà sent l'home influent de Rússia. Senyora Carreras, perdoni, que la veiem amb ganes de parlar, encara que no la veiem amb els ulls.
Jo només volia dir que realment, jo quan em plantejo un tema, com en aquest cas la realitat de Rússia, miro xifres econòmiques i amb un centre d'aquests d'opinió independents, doncs una mica contradient el que deia l'Alexander, si em permets, Alexander, diu que el 43% dels russos viuen ara pitjor que en els darrers anys. És a dir, que no vol dir que la societat no brilli, perquè brilla, però que les desigualtats a Rússia són ara molt més grans. Això és una cosa que volia dir. I l'altra cosa és que aquests canvis que el president Putin planteja no planteja el que realment fa que hi hagi una societat democràtica, que és la divisió de poders i, per tant, un poder, un poder jurídic, unes lleis independents del poder polític. Entens? I això no ho contempla. I jo estic d'acord amb el que diu la Tica, que realment matxaca tothom, el president Putin, i realment l'oposició pràcticament no existeix o existeix poc.
I la societat tolera també aquestes pràctiques, és una mica la clau de tot plegat.
Sí, sí.
Ha guanyat eleccions, es poden discutir aspectes sobre la legitimitat o la netedat de les eleccions, no sé què podríem dir d'això, senyor Golovín, però sí, guanya eleccions, això sí.
Jo, per afegir alguna cosa que estava dient ara la Teresa, la qüestió serà fins quan li durarà aquesta situació.
Sí.
Perquè les societats dels autoritarismes també es cansen. La qüestió serà quan començarà a notar-se la llima social que va el seu govern.
Potser si el seu successor al capdavant del país no ho sap gestionar bé, és quan vindran els problemes. No
jo
sé.
Diria que en les municipals va haver un retrocés del grup polític d'ella.
Sí, el que passa és que, clar, també hem d'entendre que Rússia és un país, i potser és una cosa molt evident, però és un país molt gran.
Molt gran i amb població dispersa, clar.
Sí, i és molt difícil controlar un país com Rússia. I especialment quan... Sí que és veritat que els últims anys, diguem-ne, l'estatus econòmic de Rússia ha baixat i l'economia, diguem-ne, l'estatus econòmic rus no és tan potent com ho és potser geopolíticament. Per exemple, l'economia russa és més petita que la italiana. Això, diguem-ne, des d'un punt de vista d'un imperi no hauria de ser així, com el rus del país més gran del món, amb un gran recursos naturals, la seva economia no hauria de ser més petita que la d'Itàlia. En canvi, ho és. El que passa és que si ho comparem, diguem-ne, les generacions que ara viuen han viscut el que és el final de la Unió Soviètica i principis de la Federació Russa amb el que és ara. I si ho compares, el nivell econòmic de Rússia és molt diferent. És a dir, abans, al principi, als supermercats hi havia escassetat de productes, ara als supermercats russos potser hi ha més varietat de productes que aquí mateix a Catalunya, Espanya o a alguns llocs d'Europa. Els cotxes que hi havia al principi, quan s'acaba la Unió Soviètica, eren lades que diguem, no tenien calefacció, no tenien aire condicionat i que es queien a trossos i ja tenien els millors cotxes d'Europa. Tot això els russos us senten orgullosos perquè tenen un orgull nacional molt potent que es canalitza a través del sistema econòmic, però també es canalitza a través del sistema geopolític. I per ells és molt important que a nivell econòmic ells puguin anar pel món dient que, bueno, nosaltres no som pobres, però alhora, a nivell geopolític, som influents, decidim les coses. I això Putin és el que ha aconseguit fer. Unir el país, retornar el seu orgull i a nivell econòmic i geopolític que creixi i no sigui, diguem-ne, el que era abans, que era una cosa una mica patètica.
Bueno, jo amb això diria que fa com han fet molts dictadors en la història, que és, hi ha una gran part de la població molt matxacada. Hem de dir, sí, hi ha molt de producte per comprar, sí, però capacitat per comprar-la, pues no.
Limitada.
No en tenen. Que ha pal·liat les mancances amb orgull i elements patriòtics i patrioterisme, tot això, i el culte que ell ha fet a si mateix, al seu cos, a la figura, les imatges que ell fa allà, mig nu, a cavall i en una arma, fa un simbolisme propi de les dictadures, o de governs autoritaris.
De conrear crec... molt la imatge presidencial.
Això
no?
Jo crec que ho fan aquells que compensen les mancances socials emplenant les imatges d'alguna altra cosa. Si no pots menjar de pa, pots menjaràs de figures. Però jo crec que el gran repte de la supervivència és que ell fa els canvis per ser ell el que continuarà manejant els fils del país, però que el dia que... Bueno, jo espero que pugui haver més canvi en el sentit democràtic de que apareguin altres líders socials que el desbanquin. Seria lo sa.
Com s'interpreta el que ha passat aquests dies amb la dimissió del govern? Han estat com diferències internes? La manca de popularitat de Medvedev, que diu vostè?
Sí, el tema és que la majoria dels ministres no s'esperaven, ha estat una novetat, ningú s'esperava, i dins de la societat russa tampoc, perquè, diguem-ne, l'estabilitat dins del poder rus és una cosa, diguem-ne, que ja es dona per suposada, que aquestes diferències es porten des de la part més de darrere, des de la foscor, no es fan públicament, i que ho s'hagi fet públicament d'aquesta forma tan contundent en què tot...
Unilateral, no?, de Putin, diguéssim.
Sí,
no?
tot el ministre, el primer ministre, que era el tàndem, com es coneix a Rússia, que és el tàndem Putin-Medvedev, que han estat governant durant els últims anys, cada cop es trenqui... almenys de forma pública, d'aquesta manera, és sorprenent. El que passa és que el que es comenta també és que potser Putin el que està fent és reservant i guardant Medvedev, que l'ha posat al Consell de Seguretat, que és, diguem-ne, on ell guarda tota la gent que ell vol protegir, que no vol que es vegi afectada per, diguem-ne, per coses de corrupció, per mala gestió política, allà guarda la gent que a ell li importa. I és el que ha fet ara Medvedev, i sobretot quan ell, el primer ministre Medvedev, és una persona que en els índexs de popularitat cada cop estava més baix, a diferència de Putin, que bueno, també ha baixat últimament, però segueix mantenint índexs de popularitat molt alts que aquí a Occident semblarien impossibles. Ara normalment està al 80-90%, ara potser està al 65-70%. Això és impensable. Pensem que Macron està al 25-30%, Trump també.
Sí, sí.
Si ara preguntéssim Pedro Sánchez o Rajoy o Quim Torra, diguem, estarien molt més per sota.
Sí, sí.
En canvi, Putin el que està fent és guardant aquelles persones que creu que poden arribar a tenir una certa influència, poden arribar a tenir un cert poder i que poden governar Rússia, perquè arribat el moment, doncs, aquelles persones que hagin pogut tenir el background per arribar, doncs, diguem-ne, no es vegin afectades en el moment que toqui.
Per tant, una estratègia calculada, en definitiva.
Però jo diria que qui coneix el país i coneix a Putin, a veure, sabem qui ha escollit el primer ministre i els membres del govern, Putin. Si saps com funciona Putin i com es ventila tot el que discrepa d'ell, si el jefe demana tots a dimitir, tots a dimitir. No et busques enemics si no tens una batalla a guanyar, eh?
Bueno, està clar que la dimissió dels ministres no ha estat, diguem-ne, contra la decisió de Putin. Això està clar. Diguem-ne, ha estat, diguem-ne, una decisió, no sé si acordada, però...
No hi ha plantat cara. Putin vol fer una reforma,
exacte, exacte.
I ells li diuen, sí, Buana, què vols, que marxem? Sí, t'ho posem fàcil,
sí, no,
marxem i fes la reforma.
És la manera fina de dir, no hi estem d'acord, però facis vostè, ja s'ho farà. No?
O ni això, diem, no és això. Que no estiguin d'acord, és que simplement pues, és la manera més fàcil de fer.
I li deixen el camí més lliure, exacte.
Correcte, i ells es protegeixen per arribar al moment dient a poder jugar les seves cartes i dir, bueno, aquí mano jo, aquí
és mano curiós,
l'altre.
És curiós, si aquí a Catalunya o a Espanya tenim una dimissió del govern en ple, em sembla que no es parla d'altra cosa en tot l'any, no? Canvi allà, sembla que passarà més inadvertit. Sí, Teresa Carreras, abans de la pausa, no sé si vol afegir algun aspecte del que estem comentant sobre aquesta estratègia calculada.
Exacte. És a dir, que jo crec que en Putin mai no tindrà un entorn de popularitat excessivament fort. Per exemple, jo m'agradaria preguntar als meus companys, a la Tita i a l'Alexander, amb qui es medeix Putin? Putin es medeix amb Trump, però Trump és un actor... I Putin és un agent dels serveis secrets. I per mi, aquest agent dels serveis secrets, que abans era de la KGB, que després va ser de la FSB, els serveis secrets successors de la KGB, doncs fan que realment no tingui mai, no podrà tenir aquest home un entorn de popularitat, encara que, com diu l'Alexander, que té raó, el país brilla, però bueno, es pot brillar d'una forma real, perquè estàs bé o es pot brillar doncs, perquè et toca el sol i brilles, m'entens? Vull dir que jo penso que realment els canvis que s'estan fent no són canvis reals per anar cap a una democràcia tal com s'entén la democràcia al món.
Mm-hmm. Sí, bé, sí. Doncs...
Totalment d'acord.
Hi ha unanimitat de fons, sí, en això.
Bueno, jo no estic, sí, sí. O sigui, estic d'acord en que no es va cap al que s'entén com a democràcia a tot el món, però és que crec que els russos no volen anar cap a una democràcia com la que s'entén a tot el món. Els russos volen un sistema particular i seu,
no.
I rebutgen la democràcia. Jo crec que rebutgen la democràcia occidental.
Els russos és molt, eh?
Bueno, jo ho dic, jo ho dic.
Sí. Ara,
jo crec que, o sigui,
això no vol dir que no vulguin participar. Estan d'acord que hi hagi eleccions,
sí, però,
partits...
O sigui, el rebuig a Occident a Rússia és molt potent.
Pesa més, potser, que no pas una mateixa democratització interna, per entendre.
És que no, o sigui, no, és...
no la conceben, vaja.
No conceben que la democràcia occidental, com l'entenem nosaltres, que jo estic d'acord, sigui el que més convé a Rússia.
Bé, avui amb...
Això és una...
Sí.
És... No, jo crec que això no és així, les vegades
sí.
que són algunes. Jo crec que això és un estereotip, el que tu expliques, Alexander. És a dir, que no volen a la Unió Soviètica, a Europa. No?
Europa, la Unió Europea, sí.
A la Unió Europea, volia dir. No volen Europa, no volen el món tal com està plantejat. però la societat és diversa i plural. I jo tinc molts amics, tinc amics... encara hi ha molta gent d'aquella generació de la Politops que hi ha, tota aquella gent que va anar desapareguent o van morir assassinada, etcètera, m'entens? I precisament també vaig parlar fa poc amb el fill d'un d'aquests periodistes que va desaparèixer, que va morir enverinat, no se sap qui l'ha enverinat, etcètera. Tot això encara passa. L'altre dia, la setmana passada, hi havia també un periodista espanyol que també va morir en unes circumstàncies d'això perquè era molt crític, era crític amb el Putin, m'entens? No sé, no tinc ni idea si aquest senyor...
Sí, aquí entraríem en un terreny delicat. Mira. Alguns capítols foscos de la història dels mandats de Putin sí. necessitarien aclariment. Com
jo diria...
És important posar-ho de relleu, perquè això fa que aquest home, el Putin, sempre tingui aquesta distància de les masses, com té el Trump als Estats Units, que tothom l'adora, en principi, aquest populisme de dretes, sí. que perquè és un actor i sap que té el paper.
Sí, de pica font, perdoni.
Sí, jo crec que la qüestió, per mi, més matisable és que en la mesura en què Putin té formes de governança autocràtica, és que fa molt difícil que les aspiracions o no de llibertats polítiques puguin ser efectives. Tothom viu ja present i en un passat que el que discrepa o no tindrà feines, o no tindrà feines bones, o que en serà reprimit, o que pot acabar en presó. Tant, o tens, una, recursos econòmics, unes professions liberals, o algo, o no formes part d'un moviment que vol posar per sobre certes llibertats democràtiques.
Bé, dèiem que ens acompanyen avui en el col·loqui des del mirador de l'actualitat l'activista del centre de les Tica Font, la periodista Teresa Carreras i l'analista internacional Alexander Golovin, que també coneix Rússia per orígens familiars. Ara fem una breu pausa, després tindrem la notícia curiosa que ens porta avui, precisament em sembla que sobre Putin, el Rafa Sanahuja, i encara tindrem uns minuts més per comentar sobretot aspectes més internacionals de la situació actual de Rússia.
Ràdio Estel. Catalunya Central 93.7.
Ràdio Estel et desitja bon any nou. I ja en van 25. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen 2 minuts i mig de 2:15, reprenem el nostre col·loqui des d'aquí, des del mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Recordem que ens acompanyen la periodista Teresa Carreras, l'activista col·laboradora del Centre de l'As, Tica Font, i l'analista internacional Alexander Golovin. Donem pas ja al Rafa Sanahuja, el tenim a punt per a la notícia curiosa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tenim tota la problemàtica russa al damunt de la nostra taula del mirador i he volgut parlar-vos d'un dels personatges més destacats i més polèmics, també, dels darrers anys a Rússia. Sí, ho heu endevinat, sens dubte, avui curiositats sobre Vladimir Putin. I és que el president rus Vladimir Putin s'ha mantingut al capdavant de la política russa des del 1999, entre la presidència i l'oficina del primer ministre. És l'actual president de la Federació Russa, que porta exercint des de l'any 2000. Això l'ha convertit en el president que més temps ha estat al càrrec des de la caiguda de la Unió Soviètica. Putin va créixer en un apartament comunal al costat de tres famílies a la ciutat de Sant Petersburg, llavors coneguda com Leningrad. Diu que recorda caçar rates a l'escala de casa seva. L'avi de Putin, per exemple, va treballar com a xef a casa del camp de Lenin i més tard va cuinar per a Stalin diverses vegades. Ahí és nada. Putin va guanyar el cinturó negre de judo quan tenia 18 anys. És judoka i encara el practica. El judo el descriu com una filosofia de vida. Va comentar una vegada que el que més li sorprenia era com l'esforç d'un home podia aconseguir el que cap exèrcit podia. Es va unir a la KGB, atenció, exagent del KGB, directament des de la universitat, i va passar la dècada de 1980 ajudant a la policia secreta soviètica a reclutar gent per espiar Occident. Parla fluidament alemany, però el seu nivell d'anglès encara no és molt bo. Putin té dues filles, es diuen Caterina i Maria, i les seves vides es mantenen en un secret total. Van assistir a la universitat sota noms supòsits, o sigui, noms falsos, i les seves professions i països de residència no es coneixen, encara que diverses fonts indiquen que les dues viuen a Rússia. I és cristià ortodox. En ocasions Putin ha expressat la seva fe en termes polèmics, per exemple, col·locar el matrimoni entre persones del mateix sexe en una creença de Satanàs. Vladimir Putin, sota el meu punt de vista, un personatge molt, molt interessant, també molt polèmic.
Gràcies, Rafa. Potser això de polèmic, senyor Golovín, senyora Font i senyora Carreras, polèmic més a la resta del món que no pas a Rússia, pel que sembla, no? Pel que vostès diuen, també. Sí.
A Rússia és polèmic, també, eh?
També, també. Sí. Vostè reivindica aquestes, el que segurament són minories, però que són també persones amb els mateixos drets, no?, en un país que vol ser democràtic.
Jo diria que són minories silencioses, perquè quan vas parles amb la gent, ja t'ho deixen anar.
Sí, silencioses potser perquè no poden expressar-se més, creu vostè?
Exacte.
Sí, sí. Perquè si es manifesten en públic tindran conseqüències.
Sí, sí. I això, com això és una anomalia, senyor Golovín, també,
sí.
No?
Sí, o sigui, a veure, jo crec que evidentment que a nivell de drets i llibertats Rússia no és
equiparable,
no és un model, no és equivalent a les democràcies occidentals liberals, però és que tampoc crec, i crec que hem de fugir una mica de la perspectiva aquesta com eurocèntrica de com són les democràcies i de com s'han de representar políticament els sistemes, perquè tot i que personalment crec que el millor sistema és la democràcia liberal occidental, a Rússia no es creu així, o almenys la perspectiva que tinc jo és que no es creu així. Llavors a Rússia hi ha com tres grups, diria jo, socials. El primer és el que creu que, diguem-ne, per la pàtria Rússia s'ha de poder reprimir i sacrificar qui sigui pel bé de la nació. Després, a l'altre extrem hi ha els que creuen, doncs, diguem-ne, els que veiem nosaltres a la premsa, que la premsa occidental se'ns treu contínuament i que existeixen, que són aquells que, diguem-ne, que volen que Rússia sigui una democràcia liberal occidental com les europees. Després, la majoria de la gent, jo crec, està en un punt mig en què creu que, si bé els agradaria, idealment, que Rússia fos un país més democràtic des del nostre punt de vista i que els drets i les llibertats civils es respectessin molt més, que s'avancés molt més en aquest sentit, alhora entenen que això és secundari, que el primer punt és des del punt que parteixes tu, des de la pobresa, diguem-ne, i des de la humiliació que va suposar el desmantellament de la Unió Soviètica, i que això ha afectat el nivell d'orgull nacional, però també personal de molta gent, perquè també és a nivell econòmic, no és només nacional i geopolític, és també a nivell econòmic. Uh-huh. Això t'afecta el teu orgull com a persona, com a rus, i com a part d'un país.
Pensen que això està per sobre, que la mateixa
democratització. Que això està per sobre, i que, per tant, el primer és que Rússia, 1, estigui respectada, 2, tingui influència geopolítica, i 3, econòmicament funcioni bé. Si aquestes tres coses funcionen bé, es podrà parlar de la quarta a poc a poc. Mentre aquestes tres coses, si aquestes tres coses no funcionen bé, la quarta serà i no serà important.
Em sembla que interessant aquesta radiografia, sempre
sí,
discutible,
però,
que ens presenta.
Jo diria
presenta
que discutible, perquè per mi hi ha una qüestió. Quan parlem de que el desmembrament del que va ser la Unió Soviètica és com una atac al seu propi orgull. Mm, sí. Escolta, les oligarquies s'han fet russes, eh? El país no se l'han comprat el capital estranger. Són els mateixos russos qui s'han repartit les empreses, se les han quedat ells, s'estan fent rics ells.
Sí, però són quatre, són 10 com a màxim.
Bueno, però no podem dir
el poble rus,
l'orgull de... Bueno, però escolta, el culpable és un dels teus, no ve de fora.
Sí, bueno, però l'orgull del poble rus, diguem-ne, l'orgull o la nació està per sobre de qui governi o dels quatre rics que hi hagi en aquell moment. L'orgull, la nació russa està per sobre de tot això. Llavors, el que és important és la nació russa. En aquest pot ser que hi hagi mals governants, pot ser que hi hagi mals oligarques, pot ser que estigui mal repartida la riquesa, però l'important és que la nació i la pàtria russa estigui sempre per sobre.
Claro, aquí també tenim Vox que segueix enyorant el franquisme.
Bé, en cas, no, suposo que no en la mateixa proporció que Rússia...
Bueno, no ho sé, però que el que dissenteix sap que acabarà a presó o sense treball...
Complex, en qualsevol cas. Sí, l'entenem també, senyora.
No, és el mateix que a Xina... Sí. No perdoni, pots dissentir.
Disculpi, senyora Teresa Carreras, també, que ens queda només un minut, i jo volia, si es pot fer una conclusió de com és el paper de Rússia a nivell internacional, que això també té un pes, per exemple, a Síria, no?, on ha estat decisiu.
El que vull dir és que a Rússia hi ha un populisme de dreta liberal expressat per Putin, uns tecnòcrates que volen que Rússia no sigui l'estil europeu només, sinó que sigui com tot el món, Nacions Unides, etc., i uns joves que a l'Alexander, que és jove, segurament que com va allà ho pot veure i verificar, que s'allunyen de tot això,